El principal tema d'aquesta temporada ha estat, evidentment, la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut.
El ridícul que està fent el Tribunal Constitucional és molt gran, però el mal que pot fer encara és pitjor, perquè el mal serà un mal que afectarà directament a Catalunya, però afectarà també a la relació entre Catalunya i el conjunt de l'Estat espanyol.
Que ja està afectant, de fet, clarament.
Clarament, però fixi's, si està afectant en aquest moment sense haver-se pronunciat amb una sentència, imagini's el moment en què la sentència hi sigui ferma i destrueixi una bona part del que el poble de Catalunya en el seu moment va aprovar.
La sentència arriba finalment després de 4 anys de deliberacions dels magistrats.
Hi ha tantes coses gratuïtes, tantes ofenses gratuïtes en aquesta sentència, que és el més greu. Cal reiterar tantes vegades la indissoluble unitat de la nació espanyola? En la sentència recreen. Jo crec que hi ha ofenses gratuïtes que no tenen efectes jurídics. El que sí que tenen és l'efecte, perdó per l'expressió, de tocar els nassos.
Senyor Vintre, bon dia.
Bon dia.
Curt i ras, necessitem que ens tradueixi què diu exactament aquesta sentència.
Bé, aquesta sentència, per una banda, declara 14 articles o parts d'una sentència declarativa de constitucionalitat, el que passa que s'haurà de seguir la interpretació que marqui el tribunal en els seus fonaments jurídics.
Tot plegat, acceptable?
S'haurà d'afinar molt bé i veure en quines coses efectivament es produeix una minva de l'autogovern. Haurem de veure si en el tema de la sentència interpretativa sobre el català llengua vehicular aquí hi ha un pas.
Vamos a buscar las vías jurídicas para encauzar, para dar cauce a ese sentimiento identitario, a esa voluntad de autogobierno, porque creemos que hay margen. ¿Encaja el proyecto de Cataluña en la Constitución? ¿El proyecto de autogobierno de Cataluña encaja en la Constitución? ¿Tendremos que desarrollarlo más?
Però davant la retallada, 1,5 milió de persones va sortir al carrer per manifestar-se i fer sentir la seva veu.
RAC1, doncs, comença ara un programa especial que s'allargarà, fins quan faci falta, des del Saló Passeig de Gràcia de l'Hotel Majestic a la balconada del Passeig de Gràcia amb el carrer València de Barcelona. Són 6:15. Benvinguts al món. Unitat mòbil número 1, Marc Martínez Amat, bona tarda.
Bona tarda.
Unitat mòbil número 2 de RAC1 al Passeig de Gràcia de Barcelona, Mònica Jofre, bona tarda.
La segona...
Anem a la unitat mòbil número 3 de RAC1 aquesta tarda al centre de Barcelona. Toni Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, doncs...
Anem cap a l'unitat mòbil que tenim al Palau Robert amb una balconada perquè ell podrà seguir el que és la confluència de la Diagonal de Barcelona amb el Passeig de Gràcia. En aquesta unitat mòbil tenim el Xavi Bundó, bona tarda.
Bona tarda, des d'aquest terrat de l'edifici desena planta, per tant, visió absolutament privilegiada, panoràmica de tot el Passeig de Gràcia, des de punta a punta, des de Diagonal fins a Plaça de Catalunya, absolutament impressionant, molta gent que s'ha anat concentrant. He de dir que els accessos, cada cop va apareixent més gent, també molt plens, aplegant els jardinets de Gràcia, molta gent.
Són les 7 de la tarda en aquest programa especial que estem emetent des del Passeig de Gràcia, amb una balconada amb vistes a una manifestació que hauria d'haver començat a les 6 en punt de la tarda, que no ha començat una hora després perquè està tothom clavat. És tanta la gentada que hi ha, és tanta la gentada que vol accedir al Passeig de Gràcia, estan tan col·lapsades les artèries i els carrers que donen pas al Passeig de Gràcia que és impossible avançar. L'èxit ha superat tant que de moment la capçalera pràcticament només s'ha mogut 25 metres. Estem parlant d'una gentada de por.
Tenim dada oficial d'assistents en aquesta manifestació, la dada que donen els organitzadors, Òmnium Cultural, 1.500.000 persones segons els organitzadors.
Elevem en 400.000 persones segons l'Òmnium Cultural, estem parlant d'1,5 milió de persones, segons la Guàrdia Urbana, 1.100.000, estem parlant d'una...
La gran pregunta que ens fem avui
és, no és, i ara què? I això no pot respondre ni el 1,5 milió de persones que avui estaven aquí, o el 1,100.000, ni la gent que avui no vulgui el que avui cridava la gent, ni els catalans que se'ls hi enfot el que passava avui a la manifestació, ni la gent de l'Estat ni la gent de Madrid que governa. Això ho ha de contestar altres tipus de gent. I ara què, president Montilla? I ara què, presidente Zapatero? I ara què, Artur Mas? I ara què, Mariano Rajoy? I ara què, Duran i Lleida? I ara què, Joan Puigcercós? I ara què, Alicia Sánchez Camacho? I ara què, Joan Herrera? I ara què, Carot? I ara què, Benat? I ara què...
Precisament, una de les veus que també han sortit en defensa de Catalunya després de la sentència ha estat la de l'expresident dels Estats Units, Jimmy Carter.
Què coneix vostè de Catalunya? Sap que estem vivint en aquests moments una situació polèmica amb les relacions amb l'Estat.
Well, I've heard about this.
He sentit una mica d'això. El que em sembla és que el poble català i la seva història, la seva cultura, el seu idioma, el català, encara serà una cosa molt important per als pròxims mil anys. Em sembla que de cap manera es pot canviar el caràcter, la cultura, l'idioma d'aquesta regió del món.
Paral·lelament ha estat l'any de les consultes sobiranistes que des d'Arenys amunt s'han anat multiplicant per tot el país, però l'organització de les consultes no ha estat tampoc una bassa d'oli. Alfons López Tena i Uriel Borta.
Un 30%, o el llindar d'aquest 30% de participació, és per vostè un èxit?
Per mi aquest llindar de participació el que significa és una cosa. És que quan les coses s'organitzen malament, surten malament.
S'han organitzat malament, interpreto, llavors?
Fora de zona, sí.
Bé, no sé per què, que també està tan irritat, el que tenen. A més, és que ell tampoc sap com va organitzar-se perquè no ha sortit d'una durant tots aquests mesos. I, per tant, jo crec que aquí no hem d'entrar en aquest tipus de situació. Si una persona no va veure què vam fer a la resta del país perquè va estar en una determinada localitat, com és obvi, no pot, evidentment, opinar sobre què va passar, que opini qui va anar-hi.
A mig camí entre la política i la justícia, dos grans casos han centrat les atencions informatives a Catalunya. D'una banda, el cas Palau i el frau de Fèlix Millet i Jordi Montull.
Com pot ser que durant 30 anys el president d'una de les entitats més prestigioses que tenim al país i amb més renom s'embutxaqui una barbaritat de milions d'euros sense que ningú hagi trobat a faltar aquests diners?
Pues mira, jo tampoc ho puc entendre. Jo estic aquí des del 30 de juliol i no ho puc entendre. En qualsevol cas...
L'altre gran cas ha estat el Pretòria, en què, entre d'altres implicats, hi havia l'exconseller Lluís Prenafeta. El seu fill explicava el que havia passat amb la detenció del seu pare.
I sobte, un bon dia, dimarts de la setmana passada, entren unes 20 persones, guàrdies civils, personal judicial, venint de Madrid, i escorcollen, entren sobtadament a casa, a casa seva, ho escorcollen tot. Sensació d'injustícia, d'impotència. En el furgó no estaven emmanillats. En el furgó que els portava des de la presó de Soto del Real fins a l'audiència no estaven emmanillats. Al moment abans de baixar els van emmanillar, van haver de saltar del furgó a terra amb un espai doncs, gairebé d'un metre, no els hi van posar ni tan sols esglaons per poder baixar. Em sembla que la finalitat d'aquest emmanillament és molt clara, no?
Els dos casos han estat presents durant l'última comissió d'investigació del Parlament. La primera, però, va ser la que es va fer per les morts dels bombers en l'incendi d'Horta de Sant Joan.
Divendres va acabar la comissió d'investigació d'Horta, una comissió que vostè va titllar d'innecessària.
Miri, jo entenc perfectament les opinions dels familiars, no? Com no pot ser d'una altra manera pel dolor que han sofert. Ara la comissió es va demanar per l'oposició perquè es va dir que hi havia relaxament, es va dir que hi havia descoordinació. I això no s'ha pogut demostrar en la comissió d'investigació. És a dir, no hi va haver cap relaxament, cap absolutament cap relaxament. I dir que hi havia relaxament o que fins i tot se'ls digués que els comandaments estaven dinant o prenent xupitos, em semblava que mereixia una resposta.
Fora del nostre país, el gran protagonista ha estat el president valencià, Francisco Camps, a qui se l'ha relacionat amb una presumpta trama de corrupció.
No sé si he visto hoy la presencia en la mayoría de portadas de los periódicos del presidente de la Generalitat Valenciana en un Ferrari paseando por el circuito
de la vida política española, pues se han hecho fotografías similares. Esto es cuestión de cada uno. A mí, sinceramente, no me parece mal. Y es verdad lo que usted dice, que en Valencia hemos tenido dificultades en los últimos tiempos, pero también es verdad que las hemos superado. Y por tanto, eso hoy no es un problema para el Partido Popular.
Any de crisi econòmica, tancaments d'empreses, acomiadaments massius i pèrdua de confiança internacional amb l'economia espanyola. Pel ministre de Treball, Celestino Corbacho, és la pitjor crisi des del crac del 29.
Estem atravessant la crisi més forta des de la crisi del 29, perquè aquesta no és una crisi del sector. Aquesta és una crisi que afecta a tota la ciutadania i afecta a tots els sectors. I home, aquesta crisi en Espanya ha estat especialment dura i singular, perquè a més s'ha unit a la crisi de la construcció. I això ha tingut una repercussió immediata d'una pèrdua de llocs de feina més gran que la resta d'Europa. La gran majoria de problemes que hi ha hagut d'ajustaments de plantilla, la gran majoria s'han fet gràcies a les negociacions.
I per sortir de la crisi, la reforma laboral i acte seguit, la tímida millora de les dades de l'atur.
Comença a haver-hi un cert canvi de tendència, perquè miri, no és només la xifra de l'atur que ha baixat, sinó que hi ha una altra dada que es confirma, que és l'increment de l'afiliació. Portaven dos mesos consecutius pujant l'afiliació de les persones donades d'alta a la Seguretat Social a Catalunya, i aquest mes es confirma.
Temporada de segrestos. El primer, amb final feliç, el Pasquial Acrana. Ricardo Black parlava envoltat de pirates somalis.
Nosotros dormimos, el capitán y yo dormimos aquí en el suelo, y después todo el día estamos sentados en una silla, no nos dejan mover de ahí. Están aquí, ya empiezan aquí con, no sé, ya me tiene miedo, ya me tiene uno en la espalda puesto la ametralladora. Però bueno, m'era igual.
El segon, el dels tres cooperants catalans segrestats a Mauritània.
Aquesta hora saludem Francesc Cosant, director de la ONG Barcelona Acció Solidària.
Acabo de parlar amb els meus companys a Mauritània i vaja, ells estan tots bé, l'ambaixada espanyola els ha acollit. Ara estem, com bé dèieu vosaltres, una mica a l'espera de veure qui reivindica això i a veure a partir d'aquí què és el que es pot fer per resoldre la ràpida alliberament. Ningú s'ha posat en contacte amb les autoritats ni espanyoles ni mauritanes. Estem parlant d'una... va passar just ahir a partir de les 10 de la nit. El que és una mica estrany és que realment només se'n protegeixen les persones, no se'n protegeixen res més, i tot va passar més amb un parell de 13 minuts.
El fill del senyor Vilalt és un dels tres cooperants de la caravana solidària que va ser segrestat el passat 29 de novembre a Mauritània.
La família molt agraïda a la solidaritat generalitzada i esperançada i expectant. Jo penso que l'Estat ho fa molt bé, ho porta molt bé, però no depèn d'ell, depèn d'uns desgraciats, i tots estem expectants a veure si això pot anar ràpid.
Els segrestadors, de moment, només han alliberat Alicia Gami.
El tram final d'aquesta temporada també ha estat marcada per les eleccions al Barça. Joan Laporta acabava el seu mandat i Sandro Rosell prenia el relleu a la presidència blaugrana.
És una gran responsabilitat ser president del Barça, i que és un privilegi que, a més, només puc donar gràcies, no?, per haver viscut el que representa ser president del Barça. I tinc certa curiositat per saber què... En fi, l'endemà de ser president del Barça, o de deixar de ser president del Barça, vull viure aquestes sensacions també. Algunes notícies que he tingut darrerament de reaccions de persones importants del país, els interessa d'alguna manera desprestigiar-me quan deixi la presidència del Barça per evitar que em dediqui...
President Sandro Rosell, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres. Sí que és veritat que hem de trobar recursos, hem de trobar el que es diu en anglès cash flow, la tresoria, els diners, per pagar per pagar coses que hem de pagar aquest mes, i que fins ara, si no féssim aquestes operacions bancàries, no tindríem els diners per poder pagar compromisos del club a curt plaç.
Perillaven els sous dels futbolistes?
Aquest mes, sí, hem de fer una operació de préstec perquè ens entenguem per poder pagar, sí.
Però s'han trobat el club molt malament?
No ens l'hem trobat bé des d'un punt de vista econòmic, però res que no tingui solució.
Fenòmens meteorològics. Al març, Catalunya quedava coberta de neu i els municipis gironins, a més, es quedaven a les fosques durant dies.
Alcalde de Lloret, Xavier Crespo. Alcalde, bon dia.
Bon dia.
Com ha estat aquesta matinada, alcalde?
Bé, com les dues passades, molt de fred, sense llum, perquè a pesar que tenim ja instal·lats 13 generadors, això deu donar servei aproximadament a un 1% de la població.
Confia en que avui torni tota la normalitat, o pràcticament?
No hi confio, i em sap greu, no soc optimista, que de mena ho soc, però si ahir, amb la quantitat de generadors que van arribar, hem arribat tan poc, i realment els desperfectes són tan i tan importants que si no envien mitjans tècnics, personal especialitzat, podem preveure una altra nit difícil.
Un núvol de cendres volcàniques arrossegades pel vent des d'Islàndia cap al cel d'Europa. Milers de persones queden atrapades pel col·lapse dels aeroports.
Quants vols s'han cancel·lat fins ara?
Lo que va ser el dia d'ahir, van cancel·lar a prop de 700 vols, i hem de tenir en compte que es van cancel·lar els que ja anaven a destinacions d'aeroports tancats a Europa, més els que es van tenir que cancel·lar durant el temps que va estar Barcelona tancat. La situació avui canvia i tenim una previsió de 850 vols, dels quals pensen que operaran tots menys els que es cancel·laran per motiu d'aquests aeroports que estan tancats a Europa, que podrien ser aproximadament uns 180 vols.
L'erupció del volcà Islàndia ha tancat el cel europeu durant 4 dies, la restricció de volades...
José Luis Fernández Turiel, bon dia.
Bon dia. En aquests moments, per exemple, estem veient les càmeres en directe del volcà, està continuant, però ara ha baixat molt la intensitat respecte al primer dia. Normalment les erupcions aquestes acostumen a durar la part més amb més impuls, duren aproximadament una setmana de mitja. El problema que tenen les cendres, això és un vidre de format per pequeñas partícules de tamany de mil·lèsimes de mil·límetre, i el problema que té aquest vidre és que fon molt fàcilment als motors dels avions i s'enganxa, empastifa tot, diguem.
I terratrèmols a Xile i Haití.
Un terratrèmol, repetim, el cinquè terratrèmol més fort de la història. Com ho veu viure?
Amb molta por, va ser a les 3 de la matinada quan tothom dormia i van passar molta por. Això sembla una selva. Estan assaltant, van primer saltar al supermercat. És un caos. Jo faig una llamada a Espanya que nos vinguin a ajudar perquè hi ha molts assaltos, assaltant a la gent, no se pot sortir als carrers perquè és superperillós.
Torna a fer fosc a Port-au-Prince i tornarà a ser una altra nit al ras per gairebé 800.000 habitants d'aquesta ciutat destrossada. La xifra de morts arriba als 50.000 ja. Els equips de rescat continuen treballant sense parar i el taxista que ens ha portat amb la seva furgoneta destrossada per dur la seva dona al terratrèmol era directora d'una escola amb 7 classes i no ha quedat ningú viu.
A Itàlia, a la ciutat de L'Aquila, en canvi, un any després del terratrèmol, hem comprovat com encara hi ha molta feina a fer i l'alcalde Massimo Chialente confessa que ajudes com les que havia promès al govern espanyol no han arribat.
Com està L'Aquila?
Bé, L'Aquila com està?
Bé, L'Aquila, com està? Encara com una ciutat ferida profundament. Si haguessin de fer una comparació, diríem que encara està recuperant-se a reanimació intubada. Li puc resumir la situació d'aquesta manera.
Sempre più...
Obviant la lluita i la tragèdia, tenim una destrucció total del centre històric.
El món s'ha oblidat de L'Aquila?
La solidaritat
ens va arribar de seguida, haig de dir que va ser una solidaritat enorme i va durar poc temps. Espanya, he de dir que encara res.
Tragèdia a la nit de Sant Joan. 12 morts embestits per un tren a Castelldefels quan intentaven creuar les vies.
Doncs que un grup d'unes 30 persones estaven creuant les vies per sobre i amb aquestes que ha vingut un neuromet en sentit contrari en el tren de Rodalies del qual ells baixaven i així ha ocorregut l'atropellament, l'accident, no? En el lloc dels fets, doncs, i ara mateix, vull dir, aquí estic davant de l'estació i veus la senyalització aquesta que posa sortida, salida i que et porta cap al golf soterrani.
Dues lleis polèmiques, una, la que regula el cinema en català, l'altra, la del tabac. El conseller Tresserras i la ministra de Sanitat les defensaven.
La situació que tenim ara és una situació tan excepcional, tan inacceptable, que pràcticament hem acabat trobant normal que la llengua catalana no existeixi en aquest àmbit o existeixi tan precàriament. Bé, això no és acceptable i això s'ha de canviar.
La conclusió que ha llegat la Comissió d'Evaluació és que la llei s'empieza a deixar de complir en muchos establecimientos, que eso provoca daño en la salud, no solamente para los fumadores activos, sino para los fumadores...
Se prohibirá en el 2010 fumar en todos los espacios públicos, sitios de ocio y restaurantes.
Efectivamente, si usted quiere decirlo así, pues se lo concedo, efectivamente.
No, es así, ¿eh?
Sí, no, es que así es, será así.
Temporada final per dos grans temes. El primer, el de la grip A. Acaba la temuda pandèmia amb crítiques a l'alarmisme de l'Organització Mundial de la Salut i a la vacuna i al negoci de les farmacèutiques. En aquest cas, l'autora de les crítiques va ser la religiosa Teresa Forcades.
Hi ha hagut alguna pàgina web que m'ha criticat per aquestes declaracions. Això és cert, però això no té cap oficialitat. Uh-huh. És a dir, dintre de l'Església hi ha gent que em critica i fora també, no? Igual com al contrari, però oficialment cap institució eclesial no m'ha demanat ni que moderi ni que cessi en les meves declaracions sobre la grip.
L'altre final, ja esperat aquest, va ser el de la televisió analògica. Ha estat l'any de la implantació definitiva de la TDT.
Doncs ja està, ja no hi ha la televisió analògica, la de tota la vida, i des d'ahir a les cases només podem veure la TDT.
Hi ha problemes puntuals. És veritat, doncs, que realment doncs, són problemes aïllats, però, òbviament, qui té problemes i no veu la televisió, doncs els viu com el seu gran problema ara mateix.